tarda. Ara són les 2 del migdia. Matí de protestes a les portes de les presons catalanes. Els funcionaris i els treballadors denuncien les agressions que pateixen per part dels reclusos i la inacció del govern per fer-hi front.
Hi ha d'haver-hi un tomb en la política penitenciària, hi ha d'haver-hi un tomb. Aquest tomb és inevitable que perquè es generi, perquè els espais de, perquè la presó sigui un espai de convivència, perquè finalitzin i es donin per acabades les agressions.
Unes protestes que s'han desencadenat després de l'assassinat a ganivetades de la cuinera del centre penitenciari Mas d'Enric aquest dimecres a mans d'un pres que estava fent feines a la cuina i que, per cert, complia condemna, ho dèiem ahir, per matar també a ganivetades una altra dona. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Unes protestes que de retruc mantenen els presos tancats dins les cel·les.
A les presons de Mas d'Enric, Ponent i Lledoners només està garantit el servei d'alimentació i d'atenció mèdica i no es poden fer visites, sortides o tallers. Aquestes són les 5 presons més bloquejades per la protesta dels sindicats, que a primera hora han tallat els accessos als centres penitenciaris. Pel que fa a la resta de presons, la de dones de Barcelona, Puig de les Basses, Quatre Camins i Joves disposen de prou personal per fer vida ordinària, amb algunes limitacions també en alguns casos. Els dos centres de Brians, el bloqueig s'acaba just ara, segons han acordat els manifestants. Els sindicats reclamen més seguretat i demanen també la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
De fet, el govern està reunit aquesta mateixa hora de començar una reunió amb els sindicats. Veurem quins acords en surten. La vicepresidenta Laura Vilagrà ara fa uns minuts ha demanat tranquil·litat.
Faig una crida a la calma perquè estem oberts a parlar-ho amb els sindicats i amb els actors doncs, més rellevants, en el sentit doncs, que avui es pugui restablir la situació i es pugui d'alguna manera tornar a una situació de normalitat.
Anirem en directe avui en aquestes protestes a les portes de les presons. Ho farem per parlar amb el coordinador del sindicat CESIF a les presons, Alberto Gómez, i és que els funcionaris i treballadors de les presons catalanes diuen prou i no és per menys. Només l'any passat, el 2023, en el conjunt de les presons catalanes es van registrar gairebé 600 agressions.
Els incidents greus que recullen els més violents i amb les pitjors conseqüències s'han incrementat un 54%, passant de 68 a 105 els interns que han protagonitzat aquests incidents. Presos que es trobaven en primer grau, és a dir, que són perillosos o considerats d'alt risc.
A tot això, crim esgarrifós aquest matí al barri de Sant Martí de Barcelona. Tres persones d'una mateixa família han aparegut mortes.
Sí, primer a les 10 del matí s'ha trobat el cos d'una dona en un pis i una hora més tard se n'ha localitzat a Molins de Rei un altre d'un home que també presentava signes de violència. I també a Molins s'ha trobat el tercer cos d'un altre home. Segons les primeres hipòtesis, aquest tercer seria el fill, qui hauria matat primer la mare al pis de Barcelona, s'hauria endut el pare en un cotxe i l'hauria matat també per després suïcidar-se.
I pel que fa a la informació política, l'eurodiputada Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Graupera han presentat avui a l'Hora. És el nou partit amb el que volen concórrer a les eleccions del proper dia 12 de maig. És el que es coneix com el quart espai independentista.
Tots dos han presentat avui el seu projecte, que té la intenció de substituir els partits actuals que, segons ells, han renunciat a fer la independència.
Amb aquest material polític és impossible ni fer la independència ni governar bé i, per tant, venim a ocupar aquest espai nou de zero.
Tenen la intenció de presentar-se a les quatre demarcacions i encara no revelen qui serà el seu cap de llista per Barcelona, que és el qui ostenta la candidatura a president o presidenta de la Generalitat.
I avui en els esports...
Paris Saint-Germain.
And that would be Paris Saint-Germain, the finalists of 2020.
Ja ho han escoltat, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique és el rival del Barça, als quarts de final de la Champions.
Així ho ha volgut el sorteig que s'ha fet aquest migdia a la seu de la UEFA. Els altres emparellaments són Arsenal-Bayern de Múnich, Real Madrid-Manchester City i Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. L'anada dels quarts es juga els dies 9 i 10 d'abril i la tornada al cap de 7 dies, és a dir, el 16 i 17.
I un altre jugador del Barça, Pau Cubarsí, convocat amb la selecció espanyola pels propers partits amistosos.
El bon joc demostrat en els darrers partits amb el Barça pel jove jugador de la Masia ha convençut a Luis de la Fuente. Pau Cubarsí podria debutar en el duel contra Colòmbia la setmana que ve o contra el Brasil el dia 26 de març. L'altre jugador del Barça convocat és Lamine Yamal.
I titular cultural d'avui és pels Estopa. Ja hi estaves tu, asomada en la ventana con tu pelo negro, bailabas tu... Els germans de Cornellà de Llobregat, David i José Muñoz, celebren 25 anys de carrera amb un nou disc que porta per nom Estopia. Ja es pot escoltar des d'avui a totes les plataformes digitals. També hi ha nova música. Aquest divendres deixarem Arasté i Maria Jaume, ho escoltarem després. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans. Sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, per a aquest cap de setmana també. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut alguns ruixats aquest matí a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, i també cal dir que de cara a aquesta tarda es poden tornar a repetir ruixats dispersos, bàsicament això, comarques situades cap al nord de Barcelona, nord del Maresme, també Vallès Oriental, Occidental, Osona, el Moianès, també la comarca del Berguedà i molts punts de les comarques de l'interior de Girona. Serien ruixats puntuals, aïllats, en principi, amb no molta aigua. A la resta de Catalunya, doncs una tarda variable a la meitat nord i amb més claritat a la meitat sud, amb unes temperatures que ja notem pugen una miqueta més. Avui màximes de 19 a 24 graus. Cap de setmana, demà dissabte, tindrem més sol a les comarques del sud, però encara amb nuvolositat variable al terç nord del país, i no descartem demà a la tarda algun ruixat al Pirineu de Girona, la cota de neu al voltant dels 2.400 metres, i és que demà pugen més les temperatures i més que ho faran de cara a diumenge, amb un ambient força assolellat, 4 núvols a la tarda al Pirineu, i atenció, temperatures màximes de 22 a 27 graus, ambient de molt avançada primavera, per no dir de començaments d'estiu.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 6 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Revolta dels funcionaris de presons que des de primera hora d'aquest divendres tallen els accessos als centres penitenciaris de Catalunya, denuncien que cada dia pateixen agressions i reclamen més mesures de seguretat. També volen que dimiteixi la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, per la mort d'una cuinera aquest dimecres a la presó de Mas d'Enric a Tarragona. Repassem, per tant, quina és la situació a hores d'ara. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Des de primera hora del matí, els treballadors de presons han bloquejat els accessos dels diferents centres penitenciaris del país per impedir el canvi de torn. Així han forçat l'aturada del funcionament habitual de les presons. La situació ha començat a Mas d'Enric, on es va produir aquest crim, i s'ha reproduït a la presó de Lleida, Lledoners, als dos centres de Brians, a Sant Esteve Sarrovires, a Quatre Camins, a la presó de Joves de Barcelona i al centre de dones de Batràs, també a la capital catalana. Després també s'hi ha sumat Puig de les Basses a Figueres. A les presons de Mas d'Enric, Brians, Ponent i Lledoners, les protestes han obligat a mantenir els presos dins de les cel·les. Només està garantit el servei de menjar i l'atenció mèdica. També s'han aturat els tallers, les sortides i les visites als centres. Les manifestacions s'han convocat per denunciar que falta personal dins de les presons. Així ho reclama Rubén Cobos, un sanitari que treballa al centre de Mas d'Enric.
En una presó que n'hi ha pujades i baixades, doncs hem de fer una previsió per un mòdul que, per exemple, té 100 o 120 interns. No pot ser que n'hi hagi dos funcionaris per a tot el mòdul. Això no se pot permetre. En un mòdul mínim té que veure 6, mínim. En un mòdul moltes vegades n'hi ha 2 i ja n'hi ha estàncies que no n'hi ha ni un funcionari. Per exemple, on ha passat això.
Una situació que repeteix altres presons, com per exemple a Brians 2. Aquí els sindicats diuen que hi ha 45 funcionaris treballant quan en un torn normal n'hi hauria d'haver 140. Això també provoca problemes de seguretat i un augment de les agressions contra els treballadors.
I ho dèiem també en portada, aquesta hora s'ha desconvocat la protesta justament als dos centres de Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Des del govern, la vicepresidenta Laura Vilagrat demana calma, Pau.
Sí, demana als treballadors que la situació a les presons torni a la normalitat. De fet, a aquesta hora comença una reunió entre els sindicats de funcionaris de presons i la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Vilagrà també hi ha fet referència.
Atendrem d'una manera d'escolta activa i, per tant, escoltant molt les seves reivindicacions, les seves consideracions i, en tot cas, per iniciar una negociació que és important, que és una negociació col·lectiva en relació a temes laborals, però també en temes de dimensionament dels centres penitenciaris.
Abans d'aquesta trobada, a les 12, Ubasart ha mantingut una reunió telemàtica amb els directors de totes les presons que li han explicat com s'ha desenvolupat l'activitat als centres penitenciaris aquest matí amb les protestes. També la consellera Ubasart ha demanat que es mantingués la vida als centres al mínim alterada possible. A més, Ubasart ha confirmat que compareixerà al Parlament a petició pròpia per explicar la situació del cas de Mas d'Enric per la mort d'una treballadora.
Gràcies, Pau. I és que l'any passat 582 treballadors de les presons catalanes van ser agredits. Són 5 més que l'any anterior i és un rècord històric, segons les últimes dades del Departament de Justícia facilitades ara fa tot just 15 dies pel sindicat CESIF.
Concretament, el 20% 20% de les agressions tenen lloc en els departaments especials i o de sancionats, i les presons més conflictives i amb més incidència d'agressions continuen sent els dos centres penitenciaris de Brians, el de Joves i la presó de Quatre Camins. Els incidents greus que recullen els més violents i amb les pitjors conseqüències s'han incrementat un 54%, passant de 68 a 105 treballadors agredits de forma greu o molt greu en 86 incidents. Les dades també expliquen que 60 interns que han protagonitzat incidents es troben en primer grau, és a dir, que són presos perillosos o considerats del risc.
I justament avui hem tornat a saber que el pres que va matar una cuinera a la presó ja havia estat expedientat fa uns mesos per una altra agressió.
Sí, l'home va ser apartat de la cuina temporalment, però se li va permetre tornar un cop superada aquesta sanció. Altres fonts expliquen que el pres era autoritari i que no hauria d'haver tornat a la cuina després d'aquest fet. Ho ha explicat un dels treballadors d'aquesta presó, Miquel López.
No hi ha un tema d'agressió sexual. És un tema, per mi, de que conec a l'intern, de que l'intern era un home dominant i que suposo que estava fart de que el manessin. I va arribar a un punt que va dir: tu ja no me mandes más.
López ha explicat també que en el moment de l'agressió a la treballadora, la dona estava sola a la cuina perquè no hi havia funcionaris a l'interior d'aquesta dependència.
Amb tot aquest context, saludem a aquesta hora en directe Alberto Gómez, ell és coordinador de presons del sindicat CESIP. Senyor Gómez, bona tarda i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Aviam, quina és la intenció que teniu amb aquestes protestes? Fins quan preveieu mantenir-les?
Pues mira, us haig de corregir una part de la introducció que heu fet. Sí que és veritat que estaven citats per la consellera una reunió a les 2:00 PM. El que passa és que cap organització que ha estat cridada assistirà a aquesta reunió, perquè el que nosaltres demanem i venim demanant amb aquestes mobilitzacions és la dimissió de la consellera i del secretari general Amán Calderó. Llavors no volem sentir excuses ni paraules. No, volem només la dimissió de la consellera i del senyor Calderó. Hores d'ara les concentracions es mantenen. Sí que és veritat que a Brians 2, Brians 1, s'ha parlat de a les 2:00 PM donar per finalitzades, però com és una concentració que ha sortit de la plantilla, no de cap organització sindical, creiem que la gent que encara per a la concentració, creiem que continuarà i que no marxarà. Llavors, bueno, nosaltres només el que estem demanant és això, i és la línia vermella que no volem traspassar.
Per tant, està dient que no s'asseuran a parlar amb el govern fins que no hi hagi sobre la taula la dimissió de la senyora Ubasart.
Correcte, exactament. No, per nosaltres és innegociable. La senyora Ubasart i el senyor Calderó, tots dos.
De fet, ara mateix, per explicar-nos, per posar-nos en context, per les persones que no estem habituats a dins de les presons, com és treballar-hi? Amb quines mesures de seguretat compteu a dia d'avui?
Bueno, a dia d'avui, què vols dir? Avui mateix amb el tancament?
No, mesures de seguretat de com és treballar el dia a dia d'una presó, amb les mesures de seguretat que estan establertes, amb els protocols de seguretat que hi ha establerts avui en dia.
El món penitenciari és un món hostil i violent dels darrers anys, no? És un món que el govern de la senyora Ubasart i el seu equip ha intentat continuadament blanquejar. Vol fer veure que les presons són espais idíl·lics per la convivència i perquè, bueno, tot sigui meravellós. Té la facilitat i l'habilitat d'inventar-se paraules com obertalitat, però després el que totes aquestes paraules, aquest lèxic que està buit de contingut, perquè oblida que per portar a terme totes aquestes idees que ella té al cap necessita gent, necessita recursos humans. I aquesta gent, aquests recursos humans, el seu tarannà que diu és que els té totalment oblidats, ignorats, menyspreats. És aquesta la seva trajectòria. Llavors, la seguretat a les presons catalanes és fràgil. És fràgil perquè depenem de l'atzar, de que un intern o interna que sigui violenta ens agredeixi.
Alberto Gómez, coordinador de presons del sindicat CESIP, gràcies. Li agraïm molt que hagi atès avui la trucada d'aquest programa per explicar-nos la situació en directe.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Ja ho han escoltat, doncs, avançat en aquest programa pel coordinador del sindicat CESIF de presons, Alberto Gómez, dels sindicats que planten aquesta hora al govern a qui els havia convocat amb una reunió just a les 2 del migdia per abordar aquesta situació, aquestes protestes que s'han viscut al llarg d'aquest matí de divendres a les presons catalanes. D'altra banda, també us expliquem que els Mossos investiguen la mort de 3 persones aquest matí a Barcelona. Els fets han passat al barri de Sant Martí. Passades les 10 del matí, la policia ha rebut un avís perquè han trobat una dona morta a casa seva.
I una hora després, els agents han trobat un cotxe a Molins de Rei amb la parella de la dona i el seu fill morts. Tot apunta que es tractaria d'un doble parricidi. El noi hauria matat la seva mare i el seu pare i després s'hauria suïcidat. Tant el pare com la mare presentaven signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i el jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona ha assumit aquesta investigació i ha enviat la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. De moment, s'ha decretat el secret d'actuacions.
Canviant completament de qüestió, en plana política, la Comissió de Venècia avala la llei d'amnistia que va aprovar ahir al Congrés dels Diputats. L'òrgan dictamina que la llei té com a objectiu la reconciliació política.
Sí, un escrit que també anima que la llei s'aprovi al Congrés per majoria qualificada i no per majoria absoluta, un dictamen que ha estat avalat per 61 tècnics jurídics procedents de diversos estats. La reunió s'ha centrat, de fet, en dos aspectes. Per una banda, respondre a la petició que va fer el president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Tini Cox, va sol·licitar un estudi general sobre els requisits que han de tenir les lleis d'amnistia per complir amb els estàndards internacionals i l'estat de dret. I de l'altra, 6 preguntes que en aquest cas va traslladar al Senat espanyol sobre l'amnistia. La Cambra Alta volia esvair dubtes sobre si l'eliminació de responsabilitats penals són compatibles amb l'estat de dret i els criteris de la Comissió de Venècia. El text definitiu es publicarà aquest dilluns vinent per qüestions tècniques, ja que abans de donar-lo a conèixer s'han de fer correccions i traduir-lo.
Mentrestant, l'avançament electoral a Catalunya continua portant cua. El president Pere Aragonès insisteix que no s'ha coordinat amb el PSOE per fixar els comicis en el dia 12 de maig. Ho ha dit avui a Ràdio Nacional.
No, de ninguna manera. De hecho, ni informé tampoco al Partido Socialista, no debía hacerlo, de mi voluntad de convocar elecciones antes de que fuera pública. Es una potestad del presidente de Cataluña. Yo he convocado elecciones el primer domingo que era posible. La fecha no la he elegido yo. La han elegido los diputados del Parlament de Cataluña que han tumbado los presupuestos de la Generalitat.
Un avançament que recordaran ha provocat que l'executiu de Pedro Sánchez a l'estat espanyol hagi renunciat als pressupostos generals d'Espanya per al 2024.
A tot això, la portaveu del PSOE, Pilar Alegria, nega que hi hagi tensió amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ahir no compartia la decisió de renunciar a presentar els comptes de l'estat.
La vicepresidenta segunda sabe que para nosotros era muy importante que hubiese aquí presupuestos en el año 2024. De hecho, lo estábamos trabajando, pero no ha podido ser. Pero también conoce perfectamente que para nosotros era muy importante que Cataluña pudiera tener esos presupuestos. Y de hecho, como sabe, el PSC apoyó los presupuestos que finalmente no han salido.
Pilar Alegria també ha insistit a tancar la porta a un futur referèndum d'autodeterminació a Catalunya.
I d'altra banda, el Partit Popular estaria buscant la manera d'incorporar membres de Ciutadans a les seves llistes. Els populars encara no han confirmat Alejandro Fernández com a cap de llista i esperaran a veure com evolucionen aquestes converses amb Ciutadans que fins ara apuntaven només a un acord per a les eleccions europees del juny.
I és que l'objectiu del PP, segons fons estatals del partit, és integrar membres de Ciutadans a les seves llistes i en cap cas confeccionar una coalició. L'objectiu és aglutinar el vot constitucionalista i contrari a l'amnistia en una marca popular que ara incorpori també el llegat històric de Ciutadans.
I encara sobre aquestes eleccions catalanes del dia 12 de maig, l'eurodiputada Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Graupera han presentat a l'hora per concórrer a les eleccions del 12 de maig. És un nou partit polític que aspira a fer la independència, diuen, de Catalunya i carrega contra els partits tradicionals Esquerra, Junts i la CUP per haver-hi renunciat. Ho ha seguit la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El nou moviment té com a màxima prioritat fer la independència de Catalunya i ho veu viable perquè pensa que en el context actual europeu no hi haurà una intervenció militar a Catalunya. L'exconsellera Clara Ponsatí carrega amb força contra Esquerra, Junts i la CUP perquè considera que no tenen intenció real de fer la independència i que només ho porten al seu programa per treure en rèdit electoral.
La nostra tesi és que els tres partits que estan al Parlament de Catalunya han renunciat a fer la independència. No han renunciat a fer servir la independència com un espantall electoral per dir que, per recollir l'anhel dels catalans de ser independents com a part de la seva bossa de vots, però els fets des de l'octubre del 17 demostren que ells no volien fer la independència.
El nou partit evita situar-se de forma clara en l'eix dret-esquerra, però sí que té algunes idees de país. Està en contra del Hard Rock, considera que Catalunya pateix dumping fiscal amb l'impost de successions, tot i que sí que el veu un impost necessari, i pensa que el problema del preu de l'habitatge està causat per una falta d'oferta i per les males polítiques que s'han fet fins ara.
Gràcies, Judit. I més enllà d'això, la gran incògnita d'aquestes eleccions catalanes és el paper de Carles Puigdemont, ara que l'amnistia ja ha començat a caminar. Per tant, si hi haurà temps d'aplicar-se o no amb el debat d'investidura i, per tant, que això faciliti que l'expresident pugui ser present en aquest debat en cas que acabi sent candidat de Junts, que tot apunta que serà així.
Aquest matí, en una entrevista a RAC1, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, assegurava que l'expresident està disposat a tornar a Catalunya encara que això suposi la seva detenció.
El miedo es que el presidente no solo participe en las elecciones, sino que la gane y vaya a la ceremonia de investidura. Ese es el miedo. Y es justificado. Lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat, si él lo quiere ser.
I preguntat per quan es podria produir aquesta tornada, Boye veu raonable que sigui a finals de maig o a principis de juny.
Estel migdia.
Més qüestions. Després de mesos d'espera, per fi, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui l'índex de referència dels preus de lloguer que entren en vigor a partir de demà dissabte.
Sí, són 140 municipis catalans declarats zones tensionades de lloguer, és a dir, on viu el 80% de la població catalana. Aquest índex també recull els criteris que fixa aquest topall dels lloguers. D'aquesta manera, els nous contractes que s'assignin o la seva renovació no podran apujar la mensualitat, i en el cas que el propietari sigui un gran tenidor, és a dir, que tingui més de 5 pisos, el propietari, en aquest cas, que sigui com dèiem, gran tenidor, si l'índex apunta un import inferior al preu del lloguer, no podrà superar-lo. A la resta del mercat del lloguer, l'índex de preus només servirà com a referència per conèixer el valor real de cada habitatge. Però això no vol dir que el propietari pugui posar el preu que vulgui. En zones tensionades, els propietaris, petits o grans, hauran de referenciar els nous contractes amb l'entrada.
I paral·lelament, la llei d'habitatge estatal obliga també que tots els contractes que s'hagin de renovar entre l'1 de gener i el 31 de desembre d'aquest mateix any no puguin actualitzar el seu preu més d'un 3%. Mentrestant, el sindicat de llogateres exigeix a la Generalitat que desplegui de manera urgent un règim sancionador per fer complir aquesta limitació de preus del lloguer. En parla la portaveu de l'entitat, Carme Carazo.
Entendríem que tenint encara mesos vista fins a arribar a les eleccions no despleguessin un règim sancionador. Recordar que Catalunya té les competències en matèria d'habitatge i Catalunya té una llei del 2007 que té un règim sancionador propi. S'ha de trobar la manera per vincular la llei estatal a aquest règim sancionador. Perquè el que no pot ser és que quan algú se salta un límit de tràfic li arribi una multa i que amb una cosa tan bàsica com és el dret a l'habitatge no hi hagi cap mena d'inspecció.
Parem ara a Barcelona perquè hi ha una alerta per si continua sense ploure. L'aigua de l'Aixeta podria no ser potable aquest estiu.
Segons explica avui el periòdic, el govern ja treballa amb les operadores d'aigua que es preparen per aquest escenari, és a dir, que l'aigua de l'Aixeta superi els indicadors saludables fixats. Si passés, aquesta aigua no es podria catalogar com a potable. Caldrà veure, per tant, com evoluciona la situació i si cal situar-nos en aquest escenari mai vist fins ara a Catalunya.
I passem pels jutjats perquè la falsa metgessa de Berga ha estat condemnada a 2 anys i 8 mesos de presó per intrusisme i falsedat documental. Tot i això, no haurà de complir la condemna a cap centre penitenciari en sèrie perquè ha reconegut els fets i no té antecedents.
La condemnada va arribar a un acord de conformitat el passat 28 de febrer. Els jutjats de Berga, la Fiscalia i les acusacions particulars també van acordar prohibir-li treballar a cap centre sanitari durant 5 anys. La jove de 31 anys es va burlar del sistema sanitari fins que va ser detectada per l'Hospital de Berga l'estiu del 2023. Durant anys va treballar de metgessa, infermera i tècnica d'ambulàncies en una dotzena d'empreses sense la titulació necessària.
I una última bona plana de successos és que la policia ha confirmat que el cap humà que es va trobar a la muntanya de Can Ruti de Badalona el passat 7 de març, correspon a un veí de Vic de 44 anys desaparegut a finals de gener.
Els familiars de l'home van denunciar que havia desaparegut el 29 de gener i que hauria estat vist per última vegada a Badalona, per la qual cosa es va prestar a facilitar mostres d'ADN als Mossos d'Esquadra. El cas continua sota secret de sumari i els investigadors treballen per esclarir les causes d'aquesta mort. També s'està a l'espera de poder localitzar la resta del cos.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora la plana esportiva parlant del Barça, que haurà de suar per superar els quarts de final de la Champions i s'haurà de jugar la classificació a semifinals contra el Paris Saint-Germain, que actualment entrena l'ex-blaugrana Luis Enrique i que compta amb Mbappé a les seves files, un dels millors jugadors del món.
La resta d'emparellaments que han sortit d'aquest sorteig d'avui són Real Madrid-Manchester City, la que serà la revenja de la temporada passada quan l'equip de Pep Guardiola va eliminar els blancs. També s'enfrontaran l'Arsenal i el Bayern de Múnich i l'altre partit de quarts serà entre l'Atlético de Madrid i el Borussia Dortmund. De fet, el Barça es trobaria en una hipotètica semifinal amb el guanyador d'aquesta eliminatòria. El vicepresident esportiu del Barça, Rafa Juste, promet que el Barça competirà aquesta eliminatòria contra els francesos.
Amb l'esforç de tota la ficció, amb el Xavi, que està en un moment d'estar cada vegada d'estar apostant per als joves i ho està fent amb una gran valentia i des d'aquí li agraeixo moltíssim perquè està posant la Masia a tot el món. Estic convençut de que donarem molta, molta, molta batalla.
Els partits de quarts de final es juguen els dies 9 i 10 d'abril i la tornada els dies 16 i 17.
Però si hi ha un nom propi del dia és el de Pau Cubarsí, que ha estat convocat avui amb la selecció espanyola absoluta. Luis de la Fuente l'ha cridat per jugar els dos amistosos contra Colòmbia i el Brasil. Tot i tenir només 17 anys acabats de fer, el central ha estat una de les estrelles del Barça als últims partits i fins i tot va ser escollit millor jugador del partit durant el Barça-Nàpols d'aquest dimarts.
Tot i haver disputat només 12 partits amb el primer equip del Barça, Pau Cubarsí s'ha fet un lloc a l'11 titular de Xavi Hernández per davant de jugadors com Íñigo Martínez. Unes condicions que han cridat l'atenció a Luis de la Fuente, que ha decidit convocar-lo per l'absoluta.
Nosotros no nos sorprende nada de lo que está haciendo y de lo que puede hacer, porque lo desconocemos y sabemos que tiene un gran potencial. Y yo nunca miramos, también decía Santis, antes no miramos los el carnet de identidad, solo miramos el rendimiento.
I d'altra banda, el tècnic també s'emporta Lamine Yamal. Els dos joves són, de fet, els únics jugadors del Barça que disputaran aquests amistosos amb la selecció. Les altres novetats de la convocatòria són les de Pedro Porro, Vivian, Àlex Baena i Sara.
I a la Lliga de Primera Divisió, el Girona ja té la vista posada en el partit que demà dissabte juga al camp del Getafe i ho farà amb l'objectiu d'aconseguir els 3 punts i seguir consolidant-se en les places de Champions.
L'equip català, que ara mateix és segon a la Lliga amb 62 punts, es troba a 7 del líder, el Real Madrid, tot i que Michel ha deixat clar quina és la seva prioritat.
Però no per a lluitar per la Liga, perquè ja he dit que el Real Madrid, Atlètic Madrid, Barça poden guanyar els 10 partits sense problema, cap problema per ells, i nosaltres aquesta exigència és molt complicat, molt difícil per nosaltres.
Sobre el partit contra el Getafe, Michel ha dit que la victòria seria important, ja que volen aconseguir el repte d'arribar a l'aturada per seleccions amb aquests 3 punts al sac. La jornada primera de divisió ja comença aquesta nit a les 9 amb el duel Real Societat-Cádiz i aquest cap de setmana el Barça juga diumenge, serà a les 9 contra l'Atlético de Madrid. I a segona divisió, l'Espanyol s'enfrontarà al Saragossa a 2:15 de la tarda, també diumenge, en el que serà el debut a la banqueta del nou entrenador Manolo González.
I en futbol femení, aquesta passada nit el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa de la Reina després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-1 amb gols de Mariona Caldentell i Patrick Guijarro.
Les blaugranes han fet valer l'avantatge de l'anada per ser la gran final d'aquesta competició, que jugarà contra la Reial Societat el proper 18 de maig. La seu, per cert, encara no s'ha decidit. Una final on ja podria ser titular Alexia Putellas, que ahir va tornar a tenir minuts després de la seva lesió. La capitana del Barça s'ha endut una gran ovació del públic assistent a l'estadi Johan Cruyff, que quan ha saltat al terreny de joc al minut 65.
A tot això, la selecció espanyola femenina ja torna a escena després de guanyar la Lliga de Nacions, i ho farà amb les dues primeres jornades de la fase de classificació del Campionat d'Europa de l'estiu del 2025.
Espanya debutarà en aquest torneig classificatori a Bèlgica el dia 5 d'abril i disputarà el seu primer partit a casa davant la República Txeca a Burgos, a l'estadi municipal El Plantío. Serà el dia 9 d'abril. El combinat nacional començarà així el seu camí per poder estar en una altra Eurocopa i després d'aquests dos duels n'haurà de disputar 4 més fins al 16 de juliol.
I parlem també de bàsquet, perquè també aquesta mateixa nit el Barça ha superat per 94-76 el Partizan de Belgrat a l'Eurolliga i s'ha consolidat en la segona posició.
L'equip de Grimau ha sumat la 20a victòria de la temporada a Europa. És un triomf important per assegurar-se una de les 4 primeres places i tenir el factor pista en els quarts de final. Bon partit dels Blaugrana en atac, amb 12 triples, un 75% en tirs de 2 i 26 assistències. Duel d'alçada, on ha destacat la connexió entre Ricky Rubio i Willy Hernán Gómez. El madrileny ha acabat el partit amb 15 punts i el del Masnou ha donat 6 bones assistències.
I no ha tingut tanta sort el Joventut de Badalona, que s'ha acomiadat de l'Eurocup en perdre la pista de París per 86-70, però acabem amb tennis per explicar-vos que l'espanyol Carlos Alcaraz ja és a les semifinals del torneig d'Indian Wells després de superar aquesta matinada a Zverev per 2-7-0, que han acabat 6-3-6-1.
Ha estat un partit amb una de les anècdotes més curioses del món de l'esport. El duel s'ha hagut de suspendre durant 2 hores per una plaga de milers d'abelles que volien fer un niu en una de les càmeres de televisió. El partit no s'ha pogut reprendre fins que un apicultor ha desfet aquest rusc. En tot cas, això no ha despistat Alcaraz, ja que és a les portes de la final del torneig californià. Ara, la semifinal s'enfrontarà a Jannik Sinner.
Estel migdia.
Acabarem programa amb la nova música que des d'avui ja es pot escoltar a totes les plataformes digitals. També compra les botigues. Aquest divendres publica un nou disc, els Estopa. Els germans Muñoz celebren 25 anys damunt dels escenaris amb el treball Estopia.
Un disc que inclou per primera vegada una cançó en català, la rumba del Pescadilla, que és un homenatge a un dels creadors de la rumba catalana. De fet, els Estopa tornen als seus orígens més rumberos en aquest nou treball, un disc que presentaran en directe amb concerts a l'estadi Lluís Companys el 10 de juliol i a Tarragona el 14 de setembre.
I amb un estil completament diferent, nou disc també de Xerí Marasté. Perdona que vagi a sac. Porta per títol Un idioma nou.
Un disc polièdric de 12 noves cançons que presenta un viatge d'anada i tornada al cor del mateix artista el dia 6 d'abril. El presenta al Festival Estrenes de Girona, on comença una gira que el portarà per Vilanova i la Geltrú, Lleida i Vic.
I per últim arriba avui Nostàlgia Airlines. És el nou àlbum de la balear Maria Jaume. Donaria més de lo que té. És el tercer treball de la seva carrera on s'endinsa en un territori pop cada vegada més electrònic. Gira de presentació també divendres que ve a l'Auditori de Girona. Amb això acabem. Tornarem dilluns al punt de les dues del migdia. Aquí a Ràdio Esteros deixem com cada tarda amb la fabricació pròpia. Bona tarda, bon cap de setmana.